l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 239, el 26è de la 8a temporada. Avui parlarem de Quipu. Quipu, com vaig dir la setmana passada. L'aplicació i el servei que permet gestionar la facturació tant d'autònoms com de petites empreses, i ho farem amb un dels seus responsables, en Roger Dubanyo. En temps de tertúlia d'actualitat, o d'actualitat tecnològica, el tema de la setmana és Meerkat.
Meerkat, sí senyor.
I també
de fet, el Meerkat és aquell bitxo d'Ice Age.
És unicata.
Aquell bitxo d'Ice Age que porta la galà i que sempre persegueixen.
Correcte.
Allò és un Meerkat?
És un Meerkat, sí. És una barreja entre Meer i Cat.
Bueno, i deixo estar.
Parlarem de Google, on s'han filtrat 282.000 dades de propietaris de dominis que provenen d'usuaris de Google Apps for Works. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, empresa que si et gestiona els sistemes no tindràs aquests problemes, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. I si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'uricata, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia.
Les taules se te n'estan endemà, eh?
De sembla olla. De tecnologia i moltes coses més. El sempre, encara millor control tècnic, senyor Sergi Perucho. Uah, que gran. Que bé que ho fa, eh? La setmana passada va sortir perfecte el so.
Només vam tenir un problema perquè YouTube ens va treure la cançó d'aquella de l'Old Dead Bass, perquè aquella senyora no vol que la seva música soni, i ens va tirar el vídeo que van darrere i vam trigar, i el vídeo va sortir gairebé el cap de setmana.
Per qui escolteu aquesta veu que acabeu d'escoltar, aquest senyor és el codirector i postproductor del programa, el senyor Marc Alier.
Ja em coneixen.
I producció, conducció, direcció que us parlen, Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio, que són moltes, que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital, i un petó molt gran a la gent de Ràdio Nacional d'Andorra.
Sí, senyor. I Tomàs?
Anava a dir que és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Estàs content?
Estic molt content.
No m'estranya.
Estic molt content perquè aquesta setmana a YouTube ja hi han hagut els clàssics de vídeos del Random Hitler, i fins i tot un utilitzar aquell senyor, el
Cunyau.
Aquell, el Cunyau.
Ah, boníssim.
Descollonant-se, perquè és l'única cosa que es
pot fer. Els americans han flipat, han conegut el Cunyau.
Sí. Un vídeo amb el Cunyau està sent un hit a...
Sí, perquè el fan servir com aquells del Hitler. Hitler, però clar, per fer paròdies
del
nou MacBook Pro.
Bàsicament, el vídeo és molt xulo perquè bàsicament el tio fa com si fos un enginyer d'Apple, i el descollone que tenen a la reunió entre el Tim Cook i el Johnny Ive, dient, li traurem el cul, fotrem només un sol connector.
I quan dius que val,
allò, papa, i un processador de mobile i tal. Però a veure, aquest ordinador a mi cada vegada m'apassiona més.
Sí?
La setmana passada jo us vaig dir que jo estava emprenyat perquè havien tret el connector MagSafe. Llavors tens un ordinador que pesa com 900 grams de pernil dolç, li fots una estrabada al cal i surt el portàtil de 1.600 euros volant, i 1.600 euros a prendre pel sac, no? Però és que hi ha una cosa més divertida, que és la pantalla aquesta, la càmera aquesta que tens per fer videoconferència. Ara ja fa uns quants anys, em sé que va ser el mateix Steve Jobs que va dir, ara a tots els nostres portàtils hi posem una càmera Full HD, que en direm una FaceTime càmera.
Correcte.
El Keynote no van parlar de FaceTime càmera. No, senyor.
És una trunyocam.
Han fotut una trunyocam, una càmera 480p, és a dir, com una càmera, com una càmera d'aquestes handicam dels anys 90.
Tenia més resolució la primera càmera de l'iPhone.
Sí, bàsicament han fotut una càmera amb resolució UVHS.
Brutal.
Sí, amb un ordinador, perquè bàsic, a veure, entenc que el que els hi ha passat aquí és que han fotut una pantalla tan prima
que
i van dir, i ara, i de la mateixa manera que
ara
van dir, hòstia, ara no ens cap la,
ara
no ens cap la bateria, hòstia, ara no ens hi cap la càmera. I per fotre una cosa així, que no fotin res, jo crec que el Logitech es forrarà amb la gent aquesta, perquè clar, a part del pinganillo aquest que val 80 euros per poder penjar tots els cables, hauràs de comprar la webcam.
Sembla que val, no sé si, 79 euros, 80 euros.
80 euros, és 79, 90.
Sí.
80 euros.
O sigui,
és fantàstic. O sigui, bàsicament, en aquest cas, el que passa és que Apple ens està obrint el camí del que és el portàtil del futur. O sigui, nosaltres, com a mosseguis, hem de tindre una ment oberta. Però com va dir Terry Pratchett, el problema de tenir una ment oberta és que allò es ve gent i t'hi posa coses a dintre.
Si vols contactar amb nosaltres, fes-ho d'aquesta forma.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Està agradant les músiques?
A mi sí, totes menys la de Càpside, ja ho saps. I la que m'agrada més és el que ve després, aquella que et fa ganes d'anar amb un Cadillac de color rosa descapotable
pel mig de la salona,
traient el braç a fora.
Exacte.
Amb el carell ensenyant l'Apple Watch de 18.000 euros.
Molt bé.
Avui, amb la corretja de 8.000 euros.
Avui toca, és que és més car que el cotxe. Avui toca parlar de Quipu i ho farem amb Roger Dubanyo. Roger, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, merci.
Ja veus que estem aquí una mica flipats de la
vida. Jo el que no sé per què surt en Roger quan tenim aquí una noia i no surten ni a la càmera ni al micròfon.
No podem moure la càmera, si no li diríem, si tinguéssim un realitzador...
En Sergi hauria d'haver posat una altra càmera.
Sí, si tinguéssim un realitzador. Roger, abans de parlar de Quipu, molt breu, ens pots explicar una mica la trajectòria teva, d'on vens, què has fet, si vens del món de la informàtica, si no...
Jo vinc del món, venia del món acadèmic, mm-hmm. no de la informàtica, sinó de l'estadística aplicada, de l'economia aplicada.
Ui, aquí hem tingut durant molt de temps un estadístic que ens ha fet molta companyia, el senyor...
Sí, en Coqui, el que passa que ell ha dit que ell és un estadístic que no ha practicat mai.
I en canvi tu ets estadística aplicada.
Va, economia aplicada i al final és estadística aplicada, no? Mm-hmm. Els pràctics. Però bueno, el món acadèmic no era el meu, no... Bueno, haver-me dedicat tota la meva vida doncs no era el que mm-hmm. m'agradava. Llavors vaig saltar una mica al sector turístic i bueno, després d'una petita estada a Alemanya mm-hmm. doncs vam tornar aquí i bueno, va sorgir la possibilitat de Quipu i bueno, pràcticament els últims 2 anys doncs
fa 2 anys que Quipu està funcionant.
Sí,
més o menys,
sí, 1 any i 8 mesos.
Jo et vull dir que a mi em va sorprendre molt que de Quipu jo no en sabia res, i mira que hi parlo de software as a service amb formacions que fem por ahí, però no en sabia res. Parlava d'OpenRP i d'altres coses, bueno, que ara es diu d'una altra forma, vale? I em va sorprendre perquè la primera vegada que em van parlar de Quipu van ser els mateixos usuaris que utilitzaven Quipu, que això parla bastant bé de l'aplicació i de la solució.
Correcte.
Bueno, un servei funciona, la gent
humana. Pels nostres oients, què és Quipu exactament?
Quipu és un programa de facturació per a empreses i autònoms.
Molt pràctic, val a dir, molt orientat a la cosa, eh?
Mm-hmm. Al final, nosaltres el que ens dirigim sobretot és aquell perfil de gent que no té nocions ni de comptabilitat ni de gestió, perquè mm-hmm. no n'ha de tenir, al final, si és un informàtic o fotògraf o sigui el que sigui, doncs s'ha de dedicar a lo seu, mm-hmm. però és una tasca que és obligada per tothom. Siguis el que siguis, facis el que facis, és obligatòria. Aleshores, una mica el que volíem era... doncs posar aquesta tecnologia a disposició dels usuaris, però sobretot fent-ho fàcil. Nosaltres no venim d'un món de comptabilitat, sinó que venim d'aquest món més de l'usuari de base, no? En el qual jo tinc formació acadèmica en economia i ADE i tal, però mm-hmm. això no treu que jo sàpiga dur el dia a dia d'una empresa, no? Clar. I és algo que no és complicat, però realment si ningú t'ho explica i ningú et dona un cop de mà, doncs és complicat, no? Mm-hmm. El que volem per sobretot és fer fàcil, no? Per qualsevol tipus d'usuari i totes aquestes aplicacions, no? Totes aquestes necessitats.
Ja, per entendre'ns, hi ha com una mena de catàleg on tu pots fer la publicació, diguéssim, dels teus articles, no? Va així?
Bàsicament el que et permet és el que és gestió d'ingressos i despeses.
Mm-hmm. Els formularis de documentació de presentació d'IVA i d'impostos, que això et surten
automàticament. Altres aquell, fantàstic.
Sí. Bueno, hi ha diversos, no només n'hi ha uns.
Quants?
En funció del model d'empresa, o si ets autònom o no, tens que presentar uns o altres, no?
Sí, al final, bueno, en funció de les teves característiques personals. Al final, simplificant molt la gestió, el que funciona és que tu puges, bueno, emets els teus ingressos, les teves factures, els teus pressupostos, no? Puges les teves despeses i en el cas dels autònoms els models tributaris s'omplen automàticament de manera ja llestos per a ser presentats. Per a empreses sí que a més té doncs, multiusuari, el fet de la gestió dels bancs, no? I la seva conciliació bancària.
És molt simple, molt visual, molt Apple, val a dir. Pots accedir... Home, és que l'altre dia li deia en Raül Arribas, i dic, com saps que aquesta aplicació és per Android? Dic, perquè és molt lletja. Broma, sempre, Doncs, en la casa de Quipu no, que és maca, la veritat és que és agradable, l'he estat veient
funcionar. Tu estàs intentant que en Raül vingui d'una vegada?
Sí, l'estic pujant de qualsevol manera. Em passa de qualsevol manera. Anava a dir-te que és accessible via web, no cal que et descarregui res, m'entenc?
No? Correcte.
I també pots accedir per iPad i per iPhone?
Sí, al final és una web app, és a dir, que no s'accedeix des de qualsevol dispositiu. Sí que l'aplicació la tenim penjada a l'Apple Store, encara no està al Market. De fet, ara mateix no és una aplicació nativa pel mòbil, cosa que sí que farem ara. L'aplicació està pensada bàsicament per carregar despeses, és a dir, jo vaig a un bar, demano el tiquet, no? com a despesa, faig una foto i es puja al compte.
Us integreu coses com Expensify?
No ens, aquest serà el següent pas, que de fet nosaltres el que volem començar a fer
és
a
que l'aplicació substitueixi Expensify.
Sí, bueno, però senzillament el problema és que Expensify en aquest cas fa una cosa molt concreta. Expensify també està més pensada com a personal finance en aquest sentit, també s'ha de dir.
Sí, que no tant com a professional.
Sí. No, el que volem al final és que tota la part operativa del dia a dia d'una empresa es faci a través d'Equipo, no? I de fet nosaltres també tenim aquest producte per gestors, per gestories. El que fem és facilitar la connexió i tots els fluxos de comunicació i operatius entre gestor i el seu client, no?
Què costa Equipo? Perquè va en modalitat software as a service, per tant, diguéssim que tu et pots subscriure, fas un pagament mensual, no? Té la quota. En funció de... O quins tipus de preu?
Hi ha dos tipus de compte. La compte d'autònom són 10 euros al mes, i es paga de forma recurrent, i la compte d'empresa són 20 euros al mes, en el qual la compte d'empresa pues, també t'inclou un altre compte d'autònom, pots afegir gestió bancària, més d'un usuari, etc. No? I és això, és un model de subscripció mensual. No t'has de descarregar res, no t'has de descarregar mantenimientos ni actualitzacions ni coses d'aquestes, sinó que senzillament qualsevol millora l'usuari automàticament.
Tu mires completament de temes del sistema, tu tens el teu navegador i punto pelota.
Correcte.
I això jugues... és l'any 2004. Per aquest mateix servei, però fet la gestoria, estava pagant 150 euros al mes.
Al mes.
Per fer exactament això, o sigui, posar les factures, que jo feia tecnologia, tenia una plantilla de Word, les feia, ells tenien un directori amb tot el número de factura i el nom del client a la dreta, ells agafava, ho imprimia tot i li portaven al gestor, i perquè em fotés el model 300 aquest i tot això, 150 euros.
Ara parlem d'això, dels models de subscripció.
I això ho fotia malament?
A sobre. Ara parlem del model de subscripció, però anem a escoltar si ets una emissora aquesta Falca. No sé si tu vols comentar alguna cosa abans, Marc. No volies comentar coses abans de les falques?
Després t'ho comento.
Després
t'ho comento perquè...
Doncs això, si ets una emissora de ràdio, escolta aquesta falca.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
A l'estudi, ara han deixat el Cadillac aquí fora, el descapotable, aquesta és la cançó del Cadillac, amb en Roger Dubanyo parlant d'Equipo. Models de subscripció, per què és interessant aquest model de subscripció respecte a un model de pago una llicència i la gaudeixo, diguéssim, for life o per un temps fins que actualitzi? El model de pagament és important, no? També per quan dissenyeu un tipus de negoci, o es dissenyeu un tipus de negoci, no?
Sí, al final els models de pagament recurrents són els més flexibles i còmodes en molts casos per l'usuari, no? Perquè al final el que volem, nosaltres no volem lligar un usuari, no? També hi ha altres programes que el que tenen posen traves, no? Per descarregar la informació, per sortir, no? Nosaltres no tenim cap problema en que l'usuari posa facilitats perquè entri i perquè surti, no? I per nosaltres aquest model de subscripció també és el més còmode. Sí que oferim als nostres usuaris models de subscripció anuals, si estan interessats, però vaja, és una cosa que tampoc no ens preocupa especialment. No?
Com n'és la idea? Perquè entenc que ja hi ha ERPs o ERPs molt adreçats, diguéssim, a empreses petites, que són més senzills, més bàsics. Equipo entenc que no està cobrint exactament això mateix, no té aquesta idea, és molt pràctic, molt al dia a dia. No? Com n'és la idea d'Equipo?
Al final neix una mica de la pròpia experiència i mala experiència en aquest sentit, no? Que hem tingut tots, no? Que és això que comentava, no? Al final, encara que tinguis formació vinculada
autònom,
al món de l'empresa...
Autònom i microempresa, no?
I microempresa. Sí, majoritàriament sí. Tenim empreses que són més que microempreses, hi ha unes quantes, però el focus principal sí que és aquest, no? Al final...
Teniu autònoms.
Sí.
És que Espanya és difícil, ser autònom.
Molt complicat.
És dels països del món més complicats.
No, perdoneu. Si és autònom, Espanya és fantàstic, perquè no et poses mai malalt. No.
Això és veritat.
És el millor del món.
Deien que obrir una empresa o pagar autònoms parlaven de petites empreses. A Londres, a UK costa 75 euros i aquí no pots obrir-la per menys de 6.000.
Correcte.
Brutal, eh? És la diferència.
Amb 100 euros al mes a UK ho tens tot, seguretat social i autònoms.
No, bueno, aquí et costa 6.000 euros perquè tens que tindre 3.000 euros en capital.
Exacte.
Però allò és el que pot ser, és el que vaig fer jo en el seu dia, que és dir, agafar i fas un paperot i dius... Ara s'ha caigut el ferrot. Sí. Pots agafar, fer un paperot i dius, escolta, jo és que tinc una taula i tinc un ordinador.
Exacte.
I tinc un micròfon i tinc una làmpara i presentes factures i dius, això és el que jo tinc. Exacte. I llavors això és el capital que tu poses a l'empresa, però són actius.
O obres compte, poses 3.000 i després les treus.
Sí, però els has de tenir, eh?
Sí, no, clar. clar.
No, has dit 3.000 euros.
Parlàvem del deixament d'equip.
Però 3.000 per muntar l'empresa et costa,
sí, sí. Surt, deies, d'una experiència personal?
Sí, al final és el que dèiem, no? Que el primer cop que vaig ser autònom, com, no tenia ni punyetera idea de què havia de fer, no? I al final...
Patir
sempre. Després, quan t'adones una mica amb el temps de que realment no és tan complicat el que has de fer, senzillament t'han de posar eines que et puguin facilitar, doncs una mica el que volíem era això, no? Pues crear alguna cosa realment senzill, perquè qualsevol tipus d'usuari ho pogués fer anar. També és cert que un usuari experimentat pot usar Quipo. Al final, per exemple, les gestories que són clients nostres usen Quipo sense cap mena de problema, no? Llavors, una mica aquest és el repte, sempre, que és no tant el desenvolupar funcionalitats, que també, però sobretot com integrar-les, aquestes funcionalitats. Això és el que és realment complicat, no? I això és el que nosaltres ens preocupa des del minut 1 i ara mateix sí que és cert que, per exemple, nosaltres ha passat aquest any i mig, Quipo sí que és un producte complet, equivalent a més o menys a la competència que pugui haver-hi aquí i fora del país. I ara
contra, precisament de competència et volia parlar, quins serien, diguéssim, les vostres solucions competidores?
Les solucions directament competidores són els mateixos programes de facturació. En cap cas, nosaltres no som un programa de comptabilitat, no som un ERP. O sigui, la filosofia una mica d'aquests tipus de softwares, per exemple els ERPs, softwares molt complexos, relativament complexos, molt complets, és a dir, que et permet...
Sí, va més enllà, hi ha gestió de magatzem, gestió d'actius fixes, CRMs, exacte.
El programa de comptabilitat, això per una banda, nosaltres en aquest sentit ens centrem en el que és la part de facturació, que és, al final es tradueix en la part operativa del dia a dia d'una empresa, no? la més pràctica. I tampoc no som un programa de comptabilitat, perquè la comptabilitat...
Entenem que la fa la gestora, la gestoria.
I no només la fa gestoria, sinó perquè al final la finalitat és sobretot complir amb Hisenda. Aquesta és la finalitat purament d'un programa de comptabilitat. Nosaltres ens anem a la part més operativa. Què hem fet?
Integrar-nos amb... I si ets una microempresa, al final, al cap d'any, el gestor et fa els llibres que has de portar.
T'integres amb els gestors.
Clar, llavors jo què faig? M'integro amb els gestors i m'integro amb els programes de comptabilitat. De forma que al final un usuari opera amb Quipo i acaba un trimestre, per exemple, o puja al programa de comptabilitat i allà fa, diguéssim,
passen coses, aquestes coses.
Correcte. Al final, una mica, el que volem és facilitar la part... O sigui, hi ha dos vertents, la vertent més de l'usuari, més administratiu, que és fer-li fàcil, fer-li ràpid aquest procés, i el fet de poder donar informació en temps real del que passa a la teva empresa, no? Això en un autònom més petit no és tan crític, però sí que per a empreses el fet de veure on guanyes diners, on perds diners, no? I tenir aquesta informació constantment té molt valor.
Però si ets un autònom, tu t'has de concentrar en fer la teva feina, no? Correcte. En fer paperassa.
Correcte.
I de vegades sembla que et dediquis a fotre paperassa.
Sí, sí.
I escolta'm, teniu moltes dades de clients, teniu les facturacions, utilitzeu el Big Data per... A veure, en teoria no, perquè entraries dins, no?
Les dades de clients són dades de clients.
Bé, fem una cosa. Agafem típics, borrem la pregunta.
No, Google ho fa servir.
No, la pregunta
dir,
important és...
Fas Big Data per millorar el servei?
No, la pregunta clau és, la NSA ja us ha demanat punxar el servei?
No, encara no.
I en Montoro...
La banca privada andorrana no treballa amb vosaltres, eh? Vale, no. Passa a part.
No, una mica amb el que deia, lògicament, la dada, diguéssim, de l'usuari sí que no té accés, el que nosaltres sí que es treballa amb dades agregades. Hi ha una cosa que és una mica poder entendre patrons de comportament de l'usuari, que això ja no estava vinculat també a les pròpies dades de l'usuari, sinó...
Com la fa servir, no?
Correcte.
La fa servir.
I això és algo que des del minut 1 sí que ens hem centrat. Nosaltres, al final, des del minut 1 tenim treballat amb moltes eines analítiques que el que ens ajuden és a veure com un usuari es comporta amb Quipo per al final poder millorar aquesta experiència d'ús, no? Que és el que ens preocupa. De fet, una cosa que també nosaltres, i això ja no és tan anònim, sinó que interactuem molt amb els nostres clients, que són els primers que els demanem feedback, què et sembla bé, què et sembla malament, no? Les gestories, per exemple, no estan acostumades a que els escoltin. Un usuari potser ja cada cop més, no? Una gestoria mai. El fet de que tinguis una persona darrere, no? que et pregunti i que t'accepti el feedback, no? I que et valori la feina, que al final el professional és ell. Jo sóc una eina, ell és el servei, és el que al final farà servir la meva eina per fer millor la seva feina, no? I això és algo que valoren molt, en aquest cas, les gestories, que en aquest sentit tenen una casuística d'ús una mica diferent a l'usuari final. De fet, tenen un producte diferent, que és Quipo Pro, i està ja pensada pel gestor amb la interacció amb aquest usuari, no?
Està bé que cobriu les dues facetes, perquè si esteu, diguéssim, lligueu els dos punts de la interacció. Cap a on camina Quipo?
Kipu tenia en compte que hi ha aquests dos tipus de productes, que al final...
Esteu buscant finançament, la pasta es vostra, com va? Esteu, buscareu rondes? És una mica l'evolució, cap a on va...
A veure, nosaltres, una mica per veure el track record, nosaltres vam començar, vam aixecar finançament privat, després sí que vam aixecar un ENISA i un ICF, que seria públic i públic o privat. Sí que ara, de fet, ara comencem a obrir una nova ronda d'inversió, i nosaltres, la nostra evolució sobretot va ser, doncs, primer, especialment ha sigut construcció d'aquest producte i sobretot
consolidació i tenir clients a les dues bandes, no?
Correcte, que això seria la segona part sobretot, però la primera part sobretot és anem a fer un bon producte, anem a el customer development i customer discovery més que una feina comercial. Arribat a aquest punt sí que hi ha la part més d'atracció que ja fa un temps en aquest sentit, no? Dels dos línies de negoci, la línia vinculada a l'autònomia i a l'empresa i la línia de negoci vinculada a la gestoria, no? Que és la que vam estar construint en l'últim mig any, i una mica ara sí que hem arribat en aquest punt en el qual tenim aquests dos tipus de productes, tenim un producte competitiu complet, sobretot en termes de comptabilitat també hem fet passos molt importants per poder-nos integrar amb els programes de comptabilitat, és a dir, l'usuari, una empresa sobretot més que un autònom, us equipo, categoritza la informació de forma molt simple i està fent comptabilitat per darrere, nosaltres automatitzem aquest procés. I ara aquest punt, ara ha arribat un punt que sobretot un cop tot el que és formal, no? Tota aquella paperassa formal, no? Que hem de complir, complim amb ella, i arribat a aquest punt sobretot el que ens interessa són dues coses, no? Per una banda, tot el que és gestió de pagaments i cobraments, perquè al final les factures són molt maques, però el que vull és cobrar. Sí. Vull cobrar, vull veure què tinc al banc.
És que m'estava avorrint i ha dit cobrar, vale, això m'agrada més.
Factures una cosa i cobres una altra, sí. La gestió de pagaments.
Tot el que sigui àgil, control d'aquesta gestió de pagaments i agilitzar les formes de pagaments.
I, o sigui, teniu contactes amb l'home del frac i tal?
Bueno, amb els bancs, bàsicament, per poder saber si has rebut pagaments o no.
Amb els bancs, per una banda, i aquí és on nosaltres, de fet, ara obrirem el Banc Sabadell, ha obert, per exemple, l'API del seu banc, sí. Cosa que és un miracle.
Ostres, tu.
I...
Sí, però... Un moment, un banc... ha obert una API.
Però millor dit, un banc té una API, que això ja és una cosa...
La hòstia, no?
Bueno,
és que es poden fer APIs amb S400, eh?
Mare de Déu, mare de Déu.
Bueno, i cap a qui aneu, no? O sigui, cap a integració amb els bancs...
I tenen suport tècnic, aquestes sí. I es posen al telèfon.
Sí, sí.
El següent pas és Open Data, ja seria espectacular.
Bueno, això ja és més complicat, no? Cap a bancs, per una banda, cap a pagaments...
I tot el que és integracions amb... integracions ben fetes, no amb els programes de comptabilitat que tenim ara, que és una mica rudimentària, TXTs, Excels i aquestes coses, sinó fer una bona API, una API ben documentada, llavors integracions amb e-commerce, amb plataformes de pagament, integracions amb altres programes de productivitat. Al final, amb aquest discurs que dèiem, de dir, ostres, jo faig una cosa, la faig prou bé, el que no faré és voler fer un ERP. Jo el que dic és, jo faig això i que al meu usuari, si li agrada Dropbox com a gestió documental, doncs que faci servir Dropbox. Jo li ofereixo un petit gestor documental, però si vol Dropbox, Dropbox. Si vol gestionar projectes i tasques i després d'això crear una factura, doncs m'integro amb un Redbooth. O
amb qui sigui. Sí, molt bé.
I així una mica amb tot, no? Llavors, aquesta és la línia que nosaltres creiem. Al final, un software as a service, per nosaltres és una eina que està en un univers obert i el que fem és ajudar que els altres puguin venir, no?
Que
és
una sembla que... Està molt bé, s'escolta els usuaris i fer-lo créixer per integració.
Sí. Sembla una tendència. Amb el món de la informàtica ja s'aplica molt la llei del pèndol, però si ens hi fixem, vam començar doncs, quan van aparèixer els PCs que es feien petits programes que feien una cosa més o menys molt bé i, i després vam anar a les grans suites que ho fan tot i que ho resolen tot
i que fallen
com
una escopeta de fèria.
Bueno, o que t'imposen una manera de treballar, eh? I a veure, quan agafes un ERP, jo que sé, l'infame SAP aquest horrorós,
arriba perquè jo tinc un oscuro passat.
Sí, jo també havíem fet coses amb aquesta cosa
7 anys
SAP. Doncs l'infame aquest SAP horrorós imposa una manera de treballar molt deutsche, no? I llavors i algunes empreses simplement no estan treballant d'aquesta manera i tenen problemes. En canvi, ara estem passant un escenari on hi ha o software as a service que fan una cosa molt ben feta i es deixen de punyetes. El que sí que són és molt interoperables. I això és al final et permet a tu triar coses que compleixen amb els teus requisits i no que t'estan imposant un model de com treballar, com foten els alemats aquests de SAP.
Exacte, que són molt a l'esclar. Senyor Roger Dubanyo, moltes gràcies per venir avui a Mossegar la Poma. Molta sort en Kipu.
Gràcies.
Et desitgem molta sort. Recomanem que li dongueu com a mínim un cop d'ull als oients de Mossegar la Poma, que segur que us agradarà.
I com deia Terry Pratchett, pensem que la lògica és una cosa molt meravellosa, però però de vegades es solucionen millor les coses pensant una mica. I don't know what I've done or if I like what I've begun, but something told me to run, and honey, you know me, it's all and none. There were sounds in my head, a little voice is whispering that I should go and this should end. Oh, when I found myself listening, 'cause I don't know.
Com cada cop que escolteu darrerament aquesta sintonia, la sintonia de les Mossegui News, és bàsicament per agrair-vos que ens hàgiu o que ens heu deixat valoracions i sobretot comentaris, que és el que vaig a fer ara, a llegir ara, vamos, a la pàgina de Mossega la Poma a iTunes. Ja sabeu que ens fa molta il·lusió i que ens ajuda força si deixeu aquests comentaris, com per exemple ha fet un tal Halandiso. Això ho va fer el 12 de març. Teniu uns noms una mica raros, xavals. Diu, programa molt variat, no només parlen d'Apple, sinó de tecnologia en general i aplicada. En aquest sentit és molt variat i entretingut, en forma de tertúlia radiofònica i amb personatges amb personalitats diverses, com el Marc. Fans, seriosos, graciosos...
Què vols dir?
Que ets múltiple personalitat.
Exacte. I en aquest sentit també és variat. Notícies, crítiques, música... Per tant, bueno, no va. Us pot avorrir. Això a l'amic Halandiso. I el 15 de març, una altra persona que es diu Searmi, no sé exactament qui és, diu podcast tecnològic i imprescindible, podcast molt interessant i amb tocs d'humor friki. Sobretot friki.
Vale, això vale.
Doncs això, tindreu l'enllaç a la pàgina de Mossega la Poma a iTunes. Les notes del programa també... inclou l'enllaç a iTunes i en el blog teniu la icona per si ens voleu deixar aquests comentaris a la part de ressenyes i valoracions del podcast.
I us recordem que a part d'escoltar el programa podeu mirar-nos en el YouTube, així veieu lo guapos que som.
Sí. Tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, temps de tertúlia, avui amb en Daniel Amo.
Tu ja saps què deia, Terry Pratchett?
Què deia?
Que la llei més difícil d'incomplir és la de la gravetat.
Ah, sí, perquè sempre caus. Daniel Amo, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Miquel, ai, Miquel. Marc Ali,
Hola, Miquel.
Hola, Miquel. Excepcionalment avui ens acompanya...
Ets el que sigui,
És l'altra personalitat.
Sí, en Roger Dubanyo, merci per quedar-te i continuar avui amb la tertúlia, que us parla en Tomàs Manzanares. I, com sempre, Capside patrocina aquesta part de la tertúlia. Marc, Google Code, goodbye.
La mare que els va parir.
A tu t'ha deixat en pilotes diversos projectes i nosaltres també hem hagut d'anar corrents a exportar-ho tot cap a...
O sigui, a veure, com sabeu hi havia...
Explica-ho, perquè l'altre dia no sé qui deia d'una emissora de ràdio que som un programa de tecnologia que no fa mal de digestió o alguna cosa deia. Explica'm això.
Que no fem mal de digestió, no, perquè expliquem...
Perquè es pot digerir bé. Que es
vale. Bueno, a veure, el que hi ha, quan hi ha un projecte de programari lliure, és a dir, amb una llicència oberta, ja sigui OpenSUSE o FreeSoft o el que sigui, doncs ja, fins ara hi havia diverses opcions per tindre el codi en un repositori. El primer que que va obrir, el primer que va ser va ser SourceForge, després hi havia GitHub. Subversion és un software, no és un servei, i també hi ha Bitbucket, que és un dels grossos, però Google oferia la seva plataforma Google Code, on bàsicament donàvem un hosting, i era un lloc que era bastant, primer de tot oferia Mercurial, que és un sistema que a mi m'agradava bastant, i a més era bastant senzill, així com altre, GitHub és una mica liós de, sí, de gestionar, o SourceForge és infecta, doncs era bastant bé, bastant...
Jo tinc un projecte SourceForge.
Sí, és, sí. I és infecta, oi?
És infecta.
És infecta. GitHub és liat, SourceForge és infecta.
Sí. On teniu Kipu, perdona?
GitHub.
A GitHub. Però és complicat, però va molt bé.
Hi ha una guia, per això visual i
sí,
tal.
Sí, igualment... sí, sí, amb colorins i correcte, tot això. Llavors, el de Google era molt endreçadet i més d'alguna manera...
Senzill.
Era el de Google, estar allà, dius, aquests no fallaran. Doncs han dit, ei, que tanquem.
Que tanquem. Un dia ens passarà igual a Google Plus,
sí, sí, un dia aquests a Google Plus li diran, escolta, això, bueno, ja ens van tancar el Google Reader i tal, o sigui, Google ens està acostumant a que quan una cosa no li agrada la, o no fotem prou calés, la tanca. I, doncs, és una putada. El que si algú de vosaltres té un projecte a Google Code, el que han fet és que han fet un exportador que et permet exportar automàticament el projecte a GitHub. Però clar, per exemple, jo tenia posades coses, fitxers a descarregar, fitxers d'ajuda i coses així, que això clar, no es descarrega, els wikis t'ho fica com a codi, llavors has d'endreçar-ho. Llavors jo porto uns quants dies, doncs això, doncs putinejant el GitHub per migrar doncs, mitja...
Però sí que és cert que és liat. Però això vol dir que doncs
10 o 12 projectes que tinc.
I Google hi ha...
A veure, GitHub és, una, GitHub és un projecte i SourceForge també, llavors, i hi ha empreses que fan d'inversors. I segurament igual hi ha alguna aliança entre GitHub i Google està ajudant tecnològicament d'alguna manera, però han decidit tancar allò i ens han deixat en pilotes. I llavors d'alguna manera, no, clar, no, els que tenim projectes a Google Code tenim molts documents pels puestos linkant cap al projecte de Google Code i ara ens han deixat en pilotes. Correcte. Perquè el link ja no estarà i buscar tots els llocs on hem escrit que teníem no sé quin codi allà i canviar-ho per dir que està ara a GitHub, doncs és una putada.
És una putada.
Parlant més de coses de Google, Google Apps for Works filtra informació de 282.000 dominis registrats per mitjà d'un soci seu que es diu Enom, on els seus clients havien pagat precisament per ocultar la informació de domini. Ho destapa
molt bé.
Ars Tècnica.
Jo soc d'Enom.
Si tu ets d'Enom.
Jo soc d'Enom. De fet, era reseller d'Enom.
Era reseller d'Enom.
Era reseller d'Enom.
Fas coses rares.
Fas molt, doncs mira, bon, estàs...
Doncs mira, jo no hi estic d'acord. Jo trobo que una persona que té un domini registrat ha de dir, aquest domini és meu i aquí estan els meus collons a sobre la taula. Si això de que algú tingui un domini i no digui qui és, no m'agrada. Si algú vol tindre un domini, el que sigui, que digui qui és.
No, i pagues i bloqueges,
Roger, ataca'ns,
Però legalment es pot tenir la informació amagada dels dominis?
Bueno, als Estats Units sembla que sí.
Jo crec que si algú té un domini, que digui
no,
que el té. I aquesta època és mia. Algú podria dir, mira, jo tinc 30 dominis i no em faig responsable del contingut del domini.
No.
Dic, això, tinc un domini que es diu de Pirate Bay, per exemple, i no em faig responsable del que hi ha allà, però el domini és meu i jo sóc aquest senyor. Però algú que digui qui és, però que hi hagi dominis que no sé.
Parlant de coses tristes, GigaOM tanca.
GigaOM tanca?
La gran, sí.
La web aquella d'OM Malek?
Sí, la web i blog de tecnologia que ha estat un referent des de l'any 2007, arrossega uns deutes de més de 4 milions de dòlars, havia aixecat un finançament de 12 milions i se'ls ha polit tot.
Això està de puta mare. Jo tinc ganes que mossega la poma tingui deutes de milions de dòlars.
De 4 milions, i tancar.
I tancar. Sí. A aprendre ben... Ah. Sí, no. Quan tinguem tants deutes ens portareu les factures, vale?
Tenia entre 50 i 70 periodistes, GigaOM.
Sí, però això de perdre calés d'aquesta manera és fantàstic.
Aquests blogs, que ja són... Home, GigaOM era un blog molt gran, té més personal que molts diaris d'aquest país,
Bueno, no passa res, s'uniran i formaran una cooperativa d'aquestes...
Tenia bons articulistes, sí. No,
i faran la seva pròpia. Sempre passa el mateix.
Però jo no ho entenc, o sigui, com és que devien aquests calés? Qui els hi va deixar?
No sé, això són... Bueno, als Estats Units aixecar rondes de finançament és molt més senzill que no pas aquí. No sé si vosaltres heu anat a buscar diners des d'aquí o als Estats Units, però no.
Estats Units és... També els costos a certs llocs també són uns altres, no?
Sí.
També
és que una cosa és ser pobre i l'altra cosa és deure diners de veritat. Ells vius de puta mare. Els que no tenen un dur, els que no tenen diners,
però
a mi
m'entristeix que Gigaom, que era un bloc de referència, tanqui. Parlant de rumors, avui mateix sortia el Wall Street Journal, vull dir que no és qualsevol, publicava que Apple anunciarà al juny un nou servei de subscripció mensual que estarà disponible al setembre, d'accés a 25 canals de televisió entre 30 i 40 dòlars.
Això és fantàstic.
Apple TV, iPhone i iPad.
Sí, vale, però això és fantàstic. Ara ja el Wall Street Journal es dedica a publicar rumors d'Apple.
Sí.
Hòstia, però això està mac rumors i aquest tipus de coses. O sigui, i és notícia, és fantàstic. Sí, sí. És fantàstic. Què cony saben?
No, però...
A no ser que sigui un leak.
No, serà un leak interessat.
Però
interessat,
jo entenc que un diari que es digui diari diu, jo publico una notícia i dic, aquesta és la meva font. Mm. I dic d'on ho trec, però si tinc que agafar i publicar amb leak, dic, a veure, algú d'Abel ens ha filtrat això. I dic, això és una filtració.
Bueno, passem una mica de la filtració, anem una mica més allà amb el que suposa. Apple s'està apropant, ja ho ha fet, ho va anunciar l'altre dia en la KeyCat, en la Keynote, el del nou canal HBO Pro, que sortirà, em sembla que és HBO Pro, que ja està disponible a l'Apple TV als Estats Units, i està apropant-se molt al que eren les cadenes tradicionals de cables americanes, de continguts. Què en penseu d'aquest fet?
Bueno, jo penso que Apple TV de fet està fallant com una escopeta de fèria des que va sortir l'iOS 8. Falla bastant com a tema
a mi amb Netflix em va bé, eh?
Sí?
A mi amb Netflix User em va bastant bé, però bueno, només obro l'Apple TV per fer servir Netflix. No,
les últimes actualitzacions, no hi ha sincronització, vull dir, és algú
ara,
tremendo, eh?
Chromecast.
Em sembla que Netflix també ho fa, Chromecast. Destacar que, hòstia, acaba un capítol i et surt amb una finestreta a l'inici del següent capítol que diu comença en 4, 3, 2, 1 i saltes al següent capítol de la sèrie per acabar de veure la de House of Cards,
tota
la segona
tercera temporada.
Però, molt bé, digues.
Però tot aquest tipus de coses al final és dir, aquesta gent s'està donant compte que està havent-hi un canvi d'hàbits en la gent que no enxufem la tele.
Ara 30 eurazos són 30 euros.
30 dòlars, no, aquí no estarà disponible.
Bueno, però quan ho faci farà un a un, com sempre fa.
Escolta, ja. I què costava ara fa 4? No sé què costen els plans de subscripció a Imagenio i aquest tipus de coses.
Bueno, però
10 dòlars? Ai, 10 euros?
Sí, però ben incorporat també amb ADSL.
Clar, t'estan fotent la fibra i t'estan fotent un pack.
El Netflix, quan pagues el meu Netflix?
6 euros.
6 euros, aquí estàs pagant 5 vegades més.
6 euros més un servei de Smart DNS, que és el que paguem. Bueno, nosaltres no el paguem, perquè li fem promoció i així no ens toca pagar, però si no serien posar-li 2 o 3 euros més. En total, per uns 10 euros...
Si ets algú que estiguis acostumat a mirar continguts en anglès.
En moltes coses ja tenen doblatge en mexicà, no és en espanyol, és en mexicà.
Andale.
I també tenen subtítols en espanyol.
Com les pel·lícules, els clàssics de Disney, no?
Sí, com els clàssics de Disney. Sí, sí. Ara no puc imitar-ho, però de veritat que som divertits. La notícia de la setmana es diu Meerkat. Què és això del Meerkat? Va, expliqueu a la gent que no ho hagi vist.
El Meerkat és una aplicació que hi ha per iOS i per Android. És una aplicació per iOS i per Android que bàsicament el que et permet és fer streaming del que estàs veient per la teva càmera. Tu fas una càmera, pum, i llavors el que et fa és que t'envia un tuit a Twitter dient estic fent això, la gent que està que té l'aplicació pot veure l'streaming que tu estàs fent.
És com un vídeo...
És com un streaming. Nosaltres, escolta, però si vols juntar... ho fem ara, mira, anem a agafar-ho ara, mira.
Però pots juntar diversos streamings.
Mira, ara això ho farem fer una cosa molt radiofònica.
Quin és el domini?
Que és allò que
Mir, M-E-R-K-A-T.
Jo agafo, mira, tinc el programa...
Punt què?
I llavors, mira, saps què? Stream. Ok, i... Ok, mira, estic fent streaming...
I això
i
acaba de piular ara mateix, no?
Ara jo acabo de fer una piulada i aquí surt en Dani i ara sortim tu i jo. Tu m'has veus? Hola. Mira, tenim una noia a l'estudi, digues hola.
Hola, la noia.
Tenim una noia a l'estudi, en Sergi Perucho. Tenim
no
aquí la càmera del podcast. Aquest és el nostre micròfon. I llavors dius...
És que és nou, acaba de sortir aquesta setmana.
És beta.
I llavors es veu que això ho està petant, no? Perquè d'algun... A veure, que amb això estem fent el Meerkat aquest, ara que se'm cau el micro...
Ojo, cuidado.
Aguanta això, m'enfoques. Ara estem fent això del Meerkat. T'estàs enfocant a tu.
A mi mateix, oi?
T'estan enfocant a tu. Ara m'enfoques a mi. Ara estem fent això del Meerkat fantàstic aquest.
Això és com el Ustream.
Sí, és com el Ustream, o és... O a veure, que si tens un compte de Google verificat podries fer Hangouts in the Air.
Però això acabes d'enviar un tuit...
La gràcia de
jo
tot això...
Meu, i tota la gent que té l'aplicació també em veu com un dels possibles streamings que estan sortint ara. Però, la, a veure, ja us dic, el Ustream, hi havia el Justin TV, hi havia els Hangouts in the Air que podies agafar i fer retransmissions. Però és que això és tan, fàcil, tan ràpid com el que he fet ara. És obrir l'aplicació, dir vaig a fer streaming i ja estic fent streaming.
Per cert, ara no ho faré, però es grava en apaisat.
Sí, 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 perquè
es pot gravar en apaisat o dret. Poso com vulguis.
No, no, però la idea, no,
jo he vist gent
està pensat per fer una en vertical, perquè tu pots tenir diversos streamings
de
diverses persones.
Has de posar en vertical, has de posar en vertical, així està més maco.
Exacte. I així tu pots tenir diverses persones a l'hora.
Un vídeo no es grava.
És que no és un vídeo.
No, no, és que és un stream, és un mircat. I els mircats van així, els suricatos aquests van així en dret.
Enteneu?
Per això tenia fora. Però la gràcia és això, és que pots agafar...
Acaben de trencar tota la professionalitat de vídeo.
Sí, pots enviar-ho en un moment determinat, dius pam, estic agafant i fent streaming d'això. Vols fer un streaming, que sé, d'una classe, d'una conferència, d'una festa, doncs...
Molt bé, i se publica directament al tuit.
Es publica, a veure, si pot accedir a través del tuit, però també diguéssim la gent que té l'aplicació o que t'està seguint, tenim el tema de followers i tot aquest tipus de coses. El problema que hi ha quin és? Que Twitter està desenvolupant una cosa que es diu, em sap que es diu Periscopi o una cosa així, que és bàsicament exactament com això. I el que està fotent ara és que des de fa dos dies està bloquejant l'accés de Meerkat al graf social. Perquè si no, jo podria agafar i notificar en el meu graf social la gent que jo estic seguint o que em segueixen a mi que jo estic fent això. I Twitter ha bloquejat l'API de graf social en aquesta gent de Meerkat.
Twitter ja ho té, ja ho ha fet diverses vegades.
Sí, sí, Twitter és molt democràtic.
Aquesta aplicació es va crear...
Obre un API, però mentre els interessa. Quan no els interessa, ho bloquegen.
Aquesta aplicació, parlant de construir aplicacions...
Una altra cosa, perdoneu, el del Meerkat també és important saber que és... segueixen una miqueta la línia de Snapchat. I és la... que és efímer. No es queden registrats. Si jo faig un Hangout in the Air, el contingut quedarà gravat i després es pot veure en diferit a través del meu canal de YouTube. Però d'aquesta manera, amb el Meerkat, és que està connectat ara, ens està veient, i si ens esteu escoltant per la ràdio, en diferit tots, doncs no ho veieu.
No busqueu el Meerkat.
Es va fer, algun tuit meu ho trobareu doncs, del dimarts a migdia, però no podeu veure això. Això és el que hi ha ara i prou.
Aquesta aplicació es va fer per una persona durant 8 setmanes, li va costar de fer. I va sortir així, imagina't, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do com funcionen les coses.
Però aquesta era la versió d'Android o...
Sí, sí, sí.
Era la versió d'Android o...
Bueno,
I com se surt d'aquí?
Pues adeu, no? Goodbye.
Més
temes. Ha sortit un nou Chromebook que es diu Pixel, que també porta USB-C. l'has vist, no, Dani?
Sí.
Què us sembla? Roger, tu també l'has vist, el nou Chromebook de...
No? Estem carregant.
Esteu carregant?
Som els tios informats.
Ho dic això perquè no només el nou MacBook d'Apple porta USB-C.
Sí, sí, sí. Mola.
El Chromebook Pixel...
El del Pixel és... ja des del dia que va sortir. Google vol tindre un ordinador a preu de MacBook Air.
No val tant, val $400.
Collons, val $999.
Ah, sí?
El Pixel
no,
9
val una pasta.
Val $999.
Un navegador.
Estèticament és maco, eh? Ja.
A veure, el Chrome OS és una molt bona idea. És una molt bona idea perquè no t'entren virus, s'actualitza automàticament, no tens que administrar... O sigui, si tu realment vols ordinar només per navegar, i jo què sé...
Jo porto una setmana i tres dies treballant amb el Chromebook, que és tecnologia ARM i amb teclat americà, però pots configurar-te el teclat en diferents formes, i no he trobat...
Que no té lletres.
Els que ens veieu en vídeo...
Però la ser trencada d'aquestes històries, haig de tocar la contrabarra. No?
En Roger i en Dani, els que ens veieu en vídeo, estan fent servir un Chromebook, no?
Bueno, sí, és un Chromebook de la marca Acer, que me l'ha cedit Nou Data.
Què tal l'experiència?
Brutal.
T'agrada?
No he trobat a faltar res.
Però només tens un navegador.
Perquè no estàs fent vídeo, no? Que comencis a editar vídeos,
no, això no és per fer vídeo.
Bueno,
és que el
tens algunes eines com WeVideo i algunes apps dins del navegador que pots fer coses molt senzilletes,
però
quan fas multimèdia sí que és cert que...
Sí. Però el propòsit d'aquest ordinador no és aquest.
Però el del Pixel, que és la segona evolució del Pixel, acaben de treure els de Google, o diuen que es treu ara un Pixel que costarà gairebé $1,000, és a dir, $999, que serà amb pantalla retina i que portarà la merda aquesta de connector USB-C, que sembla ser, diuen, que és una invenció d'Apple i que Apple ho ha donat a...
No, és un estàndard. Apple ha participat,
no, veure,
i altres
el també. El que estan dient, els rumors diuen, doncs, que era una tecnologia que va desenvolupar Apple, però que Apple va donar a la comunitat aquesta que fan l'estàndard USB, i evidentment, com que és de l'estàndard, Apple, ells no poden dir que l'han desenvolupat ells, però els enginyers van pels bars de San Francisco dient, això ho vam fer nosaltres. Vale? Si no ho poden fer, dir, però ho estan dient. Però independentment que ho hagi desenvolupat Apple o ho hagi desenvolupat qui sigui, és un estàndard, i el proper, la segona màquina que vindrà amb la merda aquesta de l'USB-C, que jo crec que està molt bé com a idea, però no per carregar, no ens traieu el MagSafe, per favor.
Què us sembla l'experiència d'un Chromebook? Ara, en sèrio, ara que l'heu provada...
Molt bona. A més, amb o sigui, tu pots instal·lar un Linux, i a més pots fer com un canvi de terminal amb Linux. Jo toco Ctrl+Alt+1 i 2 i vaig canviant entre Linux,
executant
un Linux.
Escolta una cosa, pots fer un Hackintosh amb això?
Pots fer un Hackintosh?
Pots intentar?
Amb 16 gigas una mica just,
però... Sí, però bueno, pots reduir-lo. I si tens un Intel...
Acaba, perquè té poca RAM.
Sí, bueno, no, té poc disc dur, té 16 gigas.
I ho pots obrir i ficar-ne més?
Segurament. Aquí hi ha uns carbolets i segurament hi pots fotre, no? Jo estic fent un... Tinc l'aplicació Screencastify i estic fent vídeos educatius i... perfecte, a no ser que hagi de fer multimèdia, però és el que diu en Tomàs, això està fet pel que està fet.
Home, és que per fer multimèdia tens un MacBook Pro.
I té una càmera millor que la del nou MacBook,
Bueno, em sembla que va per la part, Em sembla que va per la part.
Roger, tu què fas servir normalment?
Jo faig servir un MacBook Air.
Sí.
Però de primera edició?
No, de primera generació no.
Un 13, un 11?
Doncs va ser, de fet, és el que va sortir fa... el que fa ja un any i mig.
Content?
Molt content. I de fet era és el primer que vaig fer servir i...
Vale. Bueno, ara sabem si ets un professional o no. Li has posat enganxines?
Li he posat enganxines de
llavors ets un professional. Els MacBook Airs han de portar enganxines. En Sergi no l'hi he posat encara, però és que és un palanganero,
no,
home.
Home, ara...
palanganero. El que necessitem és un MacBook d'aquests daurats amb enganxines.
Hòstia, un Dimitri amb enganxines, digues.
Ara entenc per què val $99 pel hardware que porta.
Què porta de hardware?
Home, porta aquí un Intel Dual Core, 8 GB de RAM...
Ui, Dual Core! Bueno, se m'acaba de descordar la camisa!
Oh. No, però tens un Core,
espera, que em poso bé aquí, que m'estic posant un guardillona, tu, per favor.
Bé, és l'única explicació que li trobo, perquè porta un puto navegador.
Perdona,
no porta res.
El MacBook que treuen té un processador de iPad.
Sí, segurament.
La carcassa val més que el processador, no? Però
sí.
Màgic i revolucionari.
De totes maneres, m'agrada que diguis que l'experiència és positiva per una cosa que és molt lleugera, molt fàcil de portar. Quantes polzades és el teu?
De 13.
13. Déu-n'hi-do, perquè es veu bastant gran.
Sembla un 15, jo quan m'ho vaig donar, dic que això és un 15.
A veure, tota la gent que hem tingut Windows i hem estat matins reconfigurant el puto Windows, una cosa que no s'ha de reconfigurar, és fantàstic.
Bueno, el Sergi des del lluny.
Tu calla, Sergi, que és molt jove.
Bueno, com sempre, tota aquesta sarta de despropòsits ha estat patrocinat pel nostre patrocinador Capsidy.
Però no us podem copiar, culpa.
Capsidy és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capsidy és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capsidy, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capsidy.cat. I suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, aquesta musiqueta que tant ens agrada és la música de les vostres propostes mosseguis. Que, per cert, a taula dic que si teniu alguna proposta ens la digueu, que ja l'apuntaré jo després en les show notes. Començo per una, que ha estat una de les entrades que he fet aquest cap de setmana, que és un suport de ventosa. No val fer bromes, amb això. Per cotxe o escriptori. Si el poseu en un escriptori, alerta perquè treu la pintura, depèn del tipus de suport o de superfície, i és de la marca Ioti Easy Flex. L'he provat un any, vull dir, me l'he endut a Grècia quan vaig anar amb el cotxe de lloguer, ha anat a tot arreu. Si no adhereix, li poses una miqueta d'aigua i tal, el Rafael...
Ho llepes.
No, perquè se't queda la llengua enganxada. Sí, vés en compte, El Rafael Jesús de Balaguer, aquest nostre amic i mossegui fotògraf que sempre ens aporta informació interessant, diu que on millor vas en el vidre. Posar-lo en el vidre, no en el salpicadero, sinó
en el vidre.
En l'esquitxador.
En l'esquitxador.
Però l'has de netejar abans,
Sí, bueno, en qualsevol cas sempre l'has de netejar abans. En Marc Givert...
Per què se li diu salpicadero?
Quan t'espinyes...
Ah, igual és quan esternudes, que deixes allà tot esquitxat.
Estava jo pensant més en un tema diferent. Bueno, en fi, en Marc Givert ens parla d'un joc, un joc que encara...
Avui no és un farcellet, perquè en Marc sempre porta farcellets.
No, diu que ha estat uns dies retirats fent meditació budista i no parlant de farcellets, i avui ve amb un joc que encara no ha sortit, que es diu Firewatch, de la casa Camposanto, per Mac, Linux i Windows. Diu que és un joc en primera persona on tu ets una mena de bomber de camp solitari perdut en els boscos de Wyoming amb l'únic contacte amb altres persones que un walkie-talkie. Però mola, us posaré un vídeo.
Ets un guardaboscos o ets un bomber?
És una mena de guardaboscos, és un
bomber solitari. Si no pots tocar la campaneta del camió, no vols ser bomber.
En Carles Canyo ens porta, com no, una notícia relacionada amb el món del Chromecast, que diu que ja suporta comandaments directes des del teu comandament a distància, gràcies al protocol HDMI-CS.
Per mi que el Carles, ara que no hi és, sí, és l'única persona en el món que té un Chromecast a casa, no?
No, jo també.
Què dius?
Me'l va regalar ell. No, hi ha molta gent que té Chromecast,
Jo me'l compraré perquè és que...
Jo el tinc.
Però si tu tens Chromecast, Apple TV o res?
Jo tinc Chromecast.
Jo tinc Chromecast. No, és que la tele no la fem servir, la tenim parada sempre a casa.
La tinc trencada, un any i mig.
Què és l'EZCast?
És el Chromecast versió no te fixis. Pobada, cunya,
I amb però si mateixes, hi ha el Chromecast i és no difícil sí,
que el mateix...
Sí, li pots enxufar un Windows 8, li pots enxufar un Apple, sí, li pots enxufar tot.
Ah, molt bé. Molt bé, eh? Vale, i alguna proposta més, vosaltres? Alguna cosa que tingueu en el tinter, recomanacions, coses?
Doncs només us recomano que rellegiu tota la bibliografia que tingueu del Terry Pratchett.
Sí, per què? O no vols explicar el per què?
No, més que res perquè el senyor doncs, ja se n'ha anat a veure un dels seus personatges preferits.
En el món del...
En el món del disc.
El món del disc, bueno. doncs jo, Roger, alguna cosa que et vingui al cap, a la memòria, o t'agafo fora de joc?
Jo vaig descobrir la setmana passada una cosa que no és nova, que és antiga, que és l'Espectacle.
Espectacle. Bueno, app.
L'Espectacle app.
Expliquem què és.
Bàsicament et permet... tenint en compte que jo al final treballo amb 40.000 milions de pantalles, el fet de poder amb un comando gestionar les teves finestres de forma fàcil i tenir 2-4 o el que es vulgui,
però,
és
això,
un miracle.
Però combines per exemple un MacBook amb un iPad i pots gestionar les dues finestres o no va així?
No, amb una pantalla ordinària que et puguis connectar senzillament, perquè puguis anar jugant, però bueno, per exemple el que em permet és evitar fer això, evitar haver de connectar una segona pantalla i senzillament en comptes d'anar movent el navegador senzillament doncs amb un comando anar configurant l'estructura de les meves pantalles
i va genial, no?
I em va salvar la vida, vaig descobrir la setmana passada
Espectacle, doncs ho apuntarem també a les show notes. Jo
això d'utilitzar l'iPad com a segona pantalla es feia amb el V-Screen. Hi ha una aplicació que es diu V-Screen que sincronitzes el MacBook amb l'iPad i llavors que el que passa que clar que tot queda molt petitó en la pantalla, en el d'allò, però si per exemple vols tindre algun stream de vídeo o alguna cosa funcionant doncs és interessant.
I jo acabo, i ho farem ja escoltant la música de fons de la sortida de Mossega la Poma, perquè tindrà relació el suggeriment que donaré avui amb la programació de la setmana que ve. Parlo de... Ara, Sergi, m'has fotut un ensurt que m'he quedat així.
No. L'entrada del tema aquest ho ha fet bé, eh? Aquest s'ha de posar així.
Doncs això, us parlo, i serà la gent que vindrà la setmana que ve, d'Ironhack. Ironhack és una empresa que fa programes de formació presencial per desenvolupadors web i també fa per programació amb iOS, amb cursos intensius a Barcelona, Madrid i Miami.
I Miami, jo m'apunto el de Miami. Jo vaig fer un curset de programació en Basic
intensiu, aquí s'ha de pencar, i es penca fora i la gent surt col·locada. Doncs això, el dia 15 de maig comença un nou curs d'iOS a Barcelona i els tindrem aquí.
I el de Miami quan comença?
No sé, ens ho preguntem. Mira, podem preguntar-ho la setmana que ve.
No?
Que, per cert, vindrà el Llorenç. Llorenç és nom mallorquí i sembla un Benjamí, però més pelut. Saps?
Més pelut?
Més pelut.
Tampoc doncs... és que tingui poc pèl en Benjamí.
No, però que és més pelut. Doncs
encara
això,
més.
Encara més. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent.
envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma o al grup Mossegui, a la comunitat Mossegui de Google+.
I recordeu, com deia Terry Pratchett, sí, podeu escalfar amb una persona i estarà calent una estona, si li caleu foc estarà calent la resta de la seva vida.
Roger, moltes gràcies per venir al programa.
A vosaltres.
Dani també.
Molt bé, aquí un Roger m'acaba de dir que l'Albert de l'equip de Kipu és profe de l'Ironhack.
Ah, sí, sí, hi ha una comunicació també, hi ha una relació amb vosaltres, sí, sí.
I ho recomanem molt, de veritat. I de fet, ara, sí, de fet, va entrar la setmana passada un nou developer a Kipu i que ha sortit de l'Ironhack, que és un crac, el Gorka, i és molt recomanable, realment, i es curra molt, això sí,
Sí, sí, es penca.
Aviso para navegantes, es curra molt, però és molt profitós.
Molt bé, senyors, fins la setmana que ve. Adéu-siau.